Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Míriam Sánchez, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, què tal?
Feia temps, no?
Feia molt, molt de temps. Ara comentàvem doncs, que potser vinc de Nadal en Nadal, per felicitar-vos les festes, això sí.
Pots afegir allò que deies en broma i tot, si vols, eh?
Sí, sí, tant. De que jo crec que és el Vicenç, que li diu a la meva companya Eva Gallego, que és la persona que us acompanya en el micròfon cada 15 dies, que el Vicenç li va dir, saps què, Eva? Millor que no vingui la Míriam, que ens estrotina tot el programa.
Aquest és l'error.
Ja està, ja ho hem fet públic.
És que tu has
dit... Ja tothom
dit...
sap que tu i jo som molt amics.
Ara, és que tu has dit el que volies dir.
Sí, la veritat doncs és ja com que em sento més alliberada, eh?
Alliberada, veus?
Sí, molt, ara, molt
ara, ara tornarà a la fe i dirà, Eva, mira què he dit. La veritat de la vida.
Clar, eh? I Eva em dirà, veus com no hi pots anar més?
Aquí està. Sí. I per postres, la Laura González diu que sí, sí, que és això. Laura, bon dia, bona hora.
Bon dia a tots, què tal?
La Laura, aquí ja havien conegut vostès, des de Reciclatges González. Quant de temps feia...
Doncs jo diria que va ser als vols d'abans de l'estiu.
Jo diria
que primavera.
Sí. Sí, sí. Que vam fer una dissertació sobre com es reciclen discos durs i coses d'aquestes.
Vam parlar vam tenir una taula de destrucció de dades i de les xarxes socials i de com
exacte.
Estem implicats tots en xarxes.
Etcètera, sí, etcètera. Sí. Per tant,
de tota aquesta informació que donem...
Rodolfo, vam aprendre com es destrueix un disc dur.
Bueno, sí, sí. Molt bon dia a tothom.
Perdó, vam aprendre com es recicla. A destruir-lo deu haver moltes maneres, com vostès ja saben, per altra banda, perquè des d'un punt de vista periodístic també s'ha comentat que es pot destruir un disc dur de moltes maneres, no?
Sí, sí.
A cops de mall, es poden fer moltes coses.
Sí, sí.
Es poden fer moltes coses. En Rodolfo Martínez, des d'Albert Newton, una vegada més, Rodolfo.
Molt bon dia.
Molt bon dia. I l'Isidre Also, que ara té molta, molta feina.
Vols dir?
Bon jo dia. Crec que sí, bastanta.
Molt bé.
Amb Noda Garraf,
també,
i amb
també.
Tot un seguit d'iniciatives que heu portat a terme, també, a part de les feines que ja tenies.
Bueno, estic a la federació.
Està clar, a part de les feines que ja tenies. Començaríem en aquest cas per l'Isidre, per aquesta visió general. A hores d'ara, quan parlem d'empreses familiars, ens referim a les empreses de tota la vida, o ara, quan un parla d'empresa familiar, ja és, no sé si dir, un concepte que estem arraconant molt en el context general del comerç.
És de la vida, sí, però han passat moltes coses. Si tu fa un moment feies referència als teus 30 anys, no? Aquí a la ràdio, doncs jo gairebé doncs els mateixos també en la platea en la que estic. I per tant has vist evolucionar moltes coses i també has vist evolucionar les empreses familiars, no? Ja no és allò que el fill de l'amo que s'hi posa i que acostuma a ser poc destre, i ja no dic el fill de l'amo que ho acaba per... Això són tòpics que ho hem vist i que són certs, no? Allò de la primera generació construeix, la segona desenvolupa i la tercera s'ho carrega. És un tòpic que acostuma a ser cert.
Home, n'hem vist perdre moltes d'empreses familiars, Isidre. Això sí que es pot constatar.
Però també és veritat que cada vegada més la casuística d'empresa familiar és molt diversa, des del comerç que tu t'hi referies, o per exemple aquí al nostre entorn més proper, el sector hostaleria, que també hi ha nissagues molt, molt celebrades i molt reconegudes, però també molt a prop nostre tenim multinacionals que són empreses familiars, que a vegades ens passa desapercebut perquè sembla que no pugui ser una cosa i una altra, no? Doncs ja, la casuística és molt àmplia, és molt diversa, però també el que he de dir és que en tot aquest temps d'observació, que vulguis que no, encara que no sigui expressa, però sí, doncs, natural, trobes aquesta successió, que és el gran problema de l'empresa familiar, el relleu, veus que cada vegada està més ben preparada, cada vegada està més en sintonia, ja no amb la filosofia, amb els postulats del fundador de l'empresa, sinó amb allò que el mercat demana. Cada vegada és més capaç d'adequar l'empresa en el moment en què es fa un canvi de titularitat, no? Hi ha sectors doncs, que s'hi resisteixen, i aquí també molt a prop, també el sector vitivinícola, el sector dels vins, del vi i del cava, doncs és precisament un àmbit en el que hi ha certa reticència als canvis, i per tant l'empresa familiar, les nissagues tradicionals de tota la vida, els Penedès, per exemple, doncs ho tenen molt complicat a l'hora de fer prosperar l'empresa i d'adequar-la a nous codis. No?
En canvi, sí que sembla que des del punt de vista de producte és una de les un dels àmbits que més ha canviat o que més s'ha espavilat, no?
Probablement sí, perquè els temps empenyen, i de fet en el sector, tot l'àmbit, tot el gran gruix de l'agroalimentari, hi ha noves tendències, hi ha noves exigències de mercat, hi ha nous hàbits que fan que s'hagi d'adaptar.
Ho dic perquè aquella imatge típica de l'ampolla de cava de tota la vida, etc, etc, i ara resulta que fins i tot des del punt de vista gràfic, visual, d'imatge, ha canviat absolutament l'oferta del sector.
Està canviant per força, s'han de buscar nous mercats. Si parlem del cava, el mercat més proper, el de tota la vida, doncs ha entrat en declivi, s'ha hagut d'anar a fora, i a fora no es pot anar amb coses molt convencionals. S'ha d'anar amb singularitats. I això ha estat l'estímul que ha fet que el sector del cava, també del vi, un i altre, doncs estiguin evolucionant. I aquí sí que és veritat que hi ha molts exemples d'empresa familiar que se n'han sortit, però també n'hi ha d'altres. I això ho trobaríem també al turisme, també ho trobaríem en models que tenim aquí al costat de casa, que lamentablement doncs, no prosperen. Bé perquè doncs, no hi ha el relleu adequat, o bé perquè qui ha de cedir el relleu doncs és obstinat i no sap com fer aquesta delegació. Mm-hmm. O aquesta. En fi, és un recurs que suposo que la Laura i el Rodolfo...
Rodolfo, refresquem la memòria. Veu començar l'empresa quan?
El 1991. Fa 26 anys.
Sí. Passa molt ràpid el temps o...
Passa rapidíssim.
Passa rapidíssim.
Sí, te'l roben.
Projectes el futur de l'empresa... et ve de tant en tant al cap?
A veure, avui en dia nosaltres abans teníem una previsió, com si diguéssim, mensualment, trimestralment, anualment, i quan miràvem la qualitat de les previsions que havíem fet ens acuràvem al començament a un 50%, després un 75%, arribàvem al 90%, o sigui, havíem perfeccionat molt, com si diguéssim, la previsibilitat de la nostra empresa.
Això, ara, és bo, suposo, no? És a dir,
ara ve la segona part. Ara és impossible preveure-ho.
Ara
sabem que ens estem dedicant una sèrie de coses i dintre de 4 dies igual ens hem de reinventar i fer una altra cosa diferent. I no passa res. Perquè si veus que hi ha un mercat, per exemple, que t'estan invaint, com si diguéssim, gent, que a vegades, pues mira ara, per exemple, el que ha passat amb els taxistes. O sigui, n'hi ha moltes coses que no saps per on sortiran. I has de mirar dins de les coses que tu saps fer a veure cap a on vas, entens? Llavors, jo crec que és una cosa que té bona l'empresa familiar, com si diguéssim, és que la capacitat de decisió inicial pot ser bastant ràpida, perquè a vegades depèn d'una o dues persones. Llavors, això té coses bones i coses dolentes. De totes maneres, mira que jo crec que, per exemple, l'Associació d'Empresaris del Garraf i del Penedès, em sembla que més del 70% de les empreses que teniu són empreses familiars.
És molt probable.
Principi. Vale. I després estem pensant en empresa familiar com a empresa petita. Empresa petita moltes vegades perquè no vols créixer més. Perquè créixer més no vol dir guanyar més diners a nivell personal, a nivell de... I has de créixer quan veus que pots créixer i pots fer-te més gran. Però mira, les empreses més grans que sigui d'aquest país, jo que sé, el Corte Inglés, Mercadona, Inditex, el Banc Santander, o sigui, són empreses familiars, que han passat després a cotitzar en bolsa o que sigui algunes i altres no, entens? Però que d'alguna manera... Ser una empresa familiar no vol dir ser una empresa petita, entens? I el que dèiem, una vegada que qualifiques una gestió com Déu mana a una empresa familiar, pot arribar bastant lluny.
Però fa un moment ho has dit molt bé. Davant d'aquesta conjuntura en què no pots preveure grans coses, perquè vés a saber què pot passar, és clar, no pots pensar en si creixeràs o no creixeràs, si és que tens una previsió que no contemples, diguem-ne, allò amb números perquè no saps què passarà.
Bueno, però això és normal.
O sigui, això és normal?
Veure, quan vas per autopista pots preveure 6 quilòmetres de via, ¿vale? I ara vinc amb la moto, si em vaig al Pirineu, pues no sé si després d'una curva en trobaré una pedra. Tindrem més de comptat, hauré de fer més maniobra. Igual ara és un bon moment per portar una empresa més tipus moto, més petita, que no un autocar. Tens, depèn del que vulguis fer, és bo portar un tipus d'empresa a una altra. Ara les empreses grans també han de bellugar-se de manera molt ràpida, o sigui, perquè jo què sé, Correus, el que dèiem, les cartes ningú... Jo crec que les cartes que s'han mogut durant aquest any en Correus igual són molt petites, en canvi en paqueteria igual s'han mogut moltíssim. Hi ha coses que igual estan previst per donar un tipus de servei i resulta que ara s'hi surten per un altre. Igual no estan preparats i per això veus que... O sigui, és que n'hi ha... Ara tot ha de ser molt ràpid, ha de canviar molt ràpid i en segon com veixis que està el paisatge has d'anar cap a un cantó, cap a un altre.
l'altre.
I això, a vegades, quan és petit és més fàcil de fer, a vegades necessites tenir una estructura molt gran també per veure aquestes coses i mirar d'adaptar-te.
Laura, refresquem la memòria. Veu començar com a empresa?
30 anys.
30 anys.
Sí, aquest novembre n'ha fet 30.
També ha passat el temps molt ràpid? Com
ràpid,
en el cas de...
No, ràpid no.
Rapidíssim.
Sí, perdona, sí, mires enrere.
Érem realment emprenedors, No, perquè no som iaios de 80 anys
parlant
d'historietes.
Nosaltres som segona generació. Bé, el meu pare va començar l'any 87
sí.
I l'any 92 s'hi va incorporar el meu germà quan va venir del servei militar. Nosaltres únicament treballaven ells dos, es dedicaven al transport de residus únicament, perquè no existia la figura de gestor de residus com a tal. Val? Aleshores, quan hi va haver el canvi generacional, que és el que venim parlant, no va ser un canvi generacional previst, és a dir, no estava pensat qui seguiria, perquè jo crec que aquestes coses no es pensaven. Empresa petita, amb dues persones, un pare i un fill,
estava gairebé...
una mica sobre la marxa. Sí, sí. Quan ells se n'adonen que el mercat canvia, i que canvia d'un dia per l'altre, va ser una normativa que et diu, ja no ets un ferroballer, ja no pots ser només transportista, hi ha empreses que necessiten un gestor de residus, no? Aleshores és quan el meu pare diu, vale, però és que a mi em queden 4 dies per jubilar-me. I segons el que haguem de fer, no cal posar-m'hi, perquè ho deixo a precari, aquí estic, vaig fent, i quan em jubili, dic,
i em
fins
jubilaré,
aquí,
i s'ha
ja acabat. Aleshores és quan entro jo, fa 15 anys, no? I dic, bueno, pues sí, vinga, va, ja m'hi poso, no? I la idea, això, però d'ara per ara, és a dir, seieu un moment, no? Continuem o no? Sí? Vale? Som-hi, ja està.
Ara ens pot semblar normal, però suposo que també 15 anys enrere... amb els matisos que m'hi vulgui posar la Laura, una dona en una empresa que havia estat una empresa de residus, de ferros, tal, diguem-ne que era, no sé si dir, una dona en un món molt masculí.
Sí, sí, i ho continua siguent. Perquè continua al final, siguent. Avui estem acostumats ja a veure cada dia més noies que porten autobusos, noies que porten camions.
Però en aquell moment...
fa 15 anys no. Però, clar, jo entrava a la part de l'oficina, la part administrativa. Per tant, ja era més normal trobar una secretària que trobar un secretari. És a dir, aquí cadascú tenia el seu paper.
D'acord.
El paper del transport, la part més dura, més física, i jo la part més senyoreta, més administrativa.
Era una feina que t'atreia o...?
A veure, jo crec que no m'ho vaig ni pensar, no m'ho vaig plantejar. Jo crec que si m'ho hagués plantejat, no ho sé, jo estava d'administrativa en una empresa, per tant... bueno, doncs faré d'administrativa amb una altra. De fet, la feina és la mateixa. Sí que és veritat que no té res a veure, però la meva figura dintre de l'empresa, que era estar sentada en una taula i portar l'administració, al final era el mateix.
D'acord, però és a dir, no hi havia allò una motivació molt especial?
Bueno, la motivació va ser que el meu pare em va dir clar, però és que necessitarem una noia. Tu que coneixes molta gent, busca-me-la.
Home.
Et sembla bé? Li va dir al meu germà que ens busqui algú que estigui a l'oficina i vaig dir, sí, però... més que me'n recordaré com si fos ara, però vull dir, vols dir que no cal buscar ningú, vull dir, si et sembla, si m'hi poso jo, clar, quan vaig acabar de dir, vaig dir, ara no puc tirar enrere, no, és que jo crec que no m'ho vaig ni pensar,
el
no?
El pare li va semblar bé que tu t'oferis,
sí,
suposo?
Ah, sí, al cap de 2 minuts ja, ja. Vale, vinga, va, doncs ens hi posem, no? Vull dir, realment anàvem a lo que d'això... Ell va ser el visionari, ell va ser l'emprenedor, ell va ser el que havia vist que el reciclatge era el futur. 30 anys després...
s'ha demostrat,
sí, demostrat que sí, però continuem encara... bueno, anem fent, perquè és un món que encara no està molt... que sí,
no?
Que cada vegada es fan més coses...
però no tant
bueno,
com sembla.
Encara se'n fan moltes que no estan ben fetes. Però bueno, és veritat que ell va ser l'emprenedor i va ser el visionari, va veure claríssim que allò havia de continuar endavant.
Laura, si n'hi ha moltes que no es fan ben fetes, això vol dir que el negoci té futur, vaja.
Bueno, sí, estem allà, pum, pum, perquè anàvem a el que ell també deia... professionalitzar la teva feina i començar a treballar amb persones i empreses que tinguin clar a on volen anar en aquest camp. Per tant, el que ho vulgui fer bé pot treballar amb una empresa com la nostra, perquè hem decidit treballar amb gent que ho volen fer-ho bé, i el que no, doncs ja s'ho trobarà. En aquest sentit, no? De professionals i d'anar a salto de mata, perquè al final anem a salto de mata. Una
mica. Petita reflexió.
Sí,
sí.
És que...
crec que una cosa que té també les empreses a nivell familiar és que tenen més motivació que no només l'econòmica. ¿Vale? O sigui, hi ha moments que jo crec que una empresa ben gestionada com la nostra hauria d'haver tancat. Perquè igual dius, ostres, les previsions que tinc ara per l'immediat, com si fessin per els propers 6 mesos o el que sigui, no són bones, no sé quants, quan costa liquidar l'empresa, vinga, fora, em deslligo i em vaig a navegar, que m'agrada molt. ¿vale? Però resulta que en comptes d'això agafes i dius, mira, saps què et dic? Això ho hem muntat nosaltres, anem a seguir una mica més, o és una cosa familiar, és una... i t'impliques d'una manera en la qual dius, arrisco diners de la meva butxaca, que és el que tenen les empreses familiars, el que tenen és que estàs arriscant el patrimoni de la família moltes vegades, vale? I llavors n'hi ha moltes famílies que s'han anat...
Qui t'escolti pensarà precisament en una de les raons que exposava l'Isidre, allò de la virtut i la penitència,
vale,
però... la virtut de l'empresa familiar i la penitència de pensar, de caure en la temptació igual... de ficar els diners propis per a mantenir...
Bueno, a veure,
en alguns moments, suposo, perquè si no això no...
L'empresa, vale? O el que sigui, sí, moltes vegades no fiques directament tu els diners, però realment sí, perquè estàs comprometent part del teu patrimoni o el teu patrimoni sencer amb la teva empresa.
Perquè la teva empresa és la teva vida, també.
També perquè veus que després n'hi ha una sortida. Si no tinguessis esperances, per exemple, nosaltres tenim projectes pautats cada 6 mesos, més o menys, o sigui, cada 8 mesos, però resulta que d'alguna manera dius, ara estic passant un batxe, però després sé que m'ha arribat altra cosa, i com tens una periodificació en entrades, com si diguéssim, pots arriscar-te.
Anava a dir, veus com fas més previsió del que sembla?
Bueno, no, perquè això, bueno, sí.
Qui t'escoltava abans pensarà, no, és que no fan... Doncs sí que alguna previsió hi ha. Alguna...
Es fa, el que passa que...
Es fa.
Bueno, jo crec que el millor, per exemple, el millor ministre d'Economia seria una mala casa, perquè té tots els números al cap, vale? Però els ha fet tots, i ha fet totes les previsions possibles i per haver-hi.
I els ha patit tots i els ha gaudit tots.
Tu veus una empresa petita on resulta que igual desprecies la persona que està fent de gerent o que està, si està continuant la seva activitat i veus que va superant coses que a vegades les empreses no la superen, vol dir que la persona de darrere igual no té molts coneixements o no sap molt d'informàtica o ho porta a mà, però resulta que el tio té un control de tot, financer i tot, que està veient tot, ja sigui per intuïció, si és el que dèiem, quan estàs conduint, per exemple, igual no penses si estàs apretant l'embrague, l'accelerador, estàs canviant de marxa, ho fas, vale? Pues també tenen la visió. Nosaltres hem informatitzat moltes empreses. Jo me'n recordo d'alguna peixateria, per exemple, que el tio tenia tot informatitzat i s'ha anat al res, vale? Tu vas a un bareto, veus que tenen apilades les caixes i saben en funció de les caixes que tenen buides i les que tenen plenes quantes s'han de comprar, i a vegades ho gestionen millor que un tio que té tot informatitzat.
D'acord.
Estic llançant pedres sobre la meva taulada. Sí, sí. Però és que és així. Primer has de conèixer el teu negoci. Després, si pots ajudar-te de tecnologia o fer el que sigui, vale. Però i la persona que munta un negoci, a vegades el que dèiem a ton pare, ho portava igual més de cap, però perquè el tio té la visió total de com ha de ser el negoci, d'on treu els diners i les coses importants, i les sap veure.
Però els dos us plantegem el mateix. Teniu la sensació que cada vegada hi ha menys empreses familiars?
Jo crec que no en som conscients de les empreses familiars que hi ha.
Home, jo crec que s'ha de ser una mica suïcida avui en dia per obrir una empresa. Si en primer lloc, perquè t'estan transferint a tu...
Comparteixes que... això, Laura?
Bueno, jo ja ho he dit, que si jo m'ho hagués pensat, no sé si ho hagués fet.
D'acord. No, perquè és una mica...
Tot i que em sento molt orgullosa,
sí,
eh?
Sí, sí, no, està clar.
Perquè tu siguis un empresari, un emprenedor i tal...
Perquè és una mica suïcida.
Perquè, bueno, el que estan fent és transferir-te, per exemple, el fet de trobar feina. O sigui, ja no és una opció. A vegades resulta que diuen, tu no tens feina, toma, munta't una empresa. Toma, jo t'ajudo a posar-te en marxa. O sigui, et donen ajuts. T'ajuden el primer any i en 3 anys resulta que t'has anat a Norris. Vale? No és així. Si tu has de tenir una idea, has de tenir una il·lusió, has de tenir ja tot previst. Quan ja veus de que ja tens tota la idea i igual necessites una mica de finançació, llavors és quan necessites l'ajuda. No perquè tinguis una ajuda a aprofitar-lo i muntar una empresa. Perquè llavors és quan resulta que no tens la idea. I si no tens la idea, l'empresa que ja no seguirà. Vale? Perquè no saps realment d'on sortiran els diners, d'on sortiran... O sigui, és una mica difícil d'explicar, però crec que ho entenem.
Sembla que podríem definir, no es pot muntar una empresa per salvar una situació laboral.
Per exemple...
S'ha de muntar, estàs totalment d'acord.
I l'administració també pot transferir a la gent que digui, feu-vos emprenedors i sigueu tots autònoms, i sigueu uns pringats, i el dia que sigueu malalt resulta que no rebreu cap tipus d'ajut. Que és una mica el que... O sigui, ha de ser una opció en la qual diguis, mira, amunto una empresa per millorar, per exemple, o perquè tingui el know-how de que estic treballant en una empresa gran de paqueteria, per exemple, estic veient com funciona, o gran de reciclatge, estic veient com funciona, i ara, una vegada que sé jo com tot va, si ho gestionés jo, això podria anar millor, m'ho monto pel meu compte, però ja tinc tota la idea del global.
Però,
ja
però aquesta base la tens que tenir claríssima.
Amb tots els matisos que s'hi vulguin posar, una empresa de partir d'una idea... i no de partir d'una situació en la qual visqui la persona que vulgui muntar l'empresa.
Sí.
Això ho resumeixo amb una frase que a vegades m'he trobat que algú m'ha dit, oh, clar, tu t'has trobat tot fet. Ja.
Això t'han dit?
En el sentit de que l'empresa ja funcionava. Ja, però sí, mira la diferència entre el que era i el que és, perquè el tema no és trobar-t'ho fet, sinó el tema és mantenir-ho.
Sí, sí.
I el tema és que, vaig a el que deies abans, l'empresària a l'ombra, perquè els autònoms que es van muntar fa 20 o 30 anys, la majoria feien la feina aquesta que dèiem més masculinitat, sí, en el cas de casa meva, i la que portava tots els números era la meva mare. I la meva mare era la mestressa de casa, que el meu pare li deia, aprofita que vas al mercat, ingressa amb aquest taló, aprofita que vas al mercat i porta'm aquests diners perquè tinc que anar pagant fulano. Uh-huh. I era l'empresària a l'ombra. Quantes... I al final era la màquina que feia anar. No.
Quantes persones es poden identificar amb aquesta imatge que assenyalaves,
moltíssima,
Laura?
Moltíssima.
Quantes dones han arribat a anar a bancs, a caixes d'estalvis, a portar lletres, a portar talons, a portar...
Els préstecs, les inversions,
moltíssimes. Jo, a casa nostra, a l'empresa, qui porta l'empresa és la meva dona. Jo estava treballant en una altra empresa, va muntar l'empresa, jo no podia gerenciar-la, la va començar ella, com si diguéssim, i qui té el global, i sí, que s'amoïna i he de facturar això per poder pagar això, doncs, mm-hmm, fem les reunions diàries, com si diguéssim, a nivell econòmic i tal, per veure com estem i tal, però després, qui té el global... Qui veu el global de l'empresa?
Qui té l'empresa al cap, vaja.
Aquí està, perquè jo resulta que igual vinc més la reparació aquella que, no, que ja ha anat un tècnic i no l'ha pogut reparar i ara vaig jo per mirar a veure com... Vale? Però ella veu el total, entens? I està com si haguéssim assegut amb un comandament en el qual pot veure el global de l'empresa, mm-hmm, que és el que dèiem. O sigui, conèixer l'empresa és conèixer el global de l'empresa i tenir el quadre de comandament com si haguéssim en el cap, entens? Per molt que tinguis ajuts informàtics o el que vulguis.
Aquí entraria en un altre concepte, no?, d'empresa familiar, que és que cadascú té que tenir clar la seva parcel·la de feina, en principi, no? La teva senyora, el tema... Tot això és molt maco. La part administrativa i l'altra, la part més logística, no? Jo quasi diem l'administrativa, els logístics i els administratius, no?
Nosaltres us estem escoltant amb molta atenció, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè que cadascú sàpiga... tingui definida...
Tingui clar la seva parcel·la i després posar punts en comú, no? Que deies, cada dia parlem de... Però clar, això el dia a dia amb empreses petites i empreses familiars, nunca mejor dicho,
sí,
és otro salto de mata. Jo aquesta frase li tinc molta carinyo. No? És anar funcionant.
Ja t'explico una cosa, que és la por també que tens quan estàs muntant. Jo, per exemple, si munto un servei nou, vale? Abans eren 15 persones, ara som 5. O sigui que, perquè tu veixis més o menys com t'has d'anar adaptant, mm-hmm, sense fotre ningú al carrer.
Ara sou 5 persones?
Sí, però a vegades que em refereixo de que t'has d'adaptar als temps i després et diu, mira, jo és que em vaig a... vull tenir una criatura, no puc seguir treballant, doncs pues no la reposes i fiques la teva cunyada que estava treballant al despatx, la fiques a la botiga. Per què? Perquè és...
Tots hem de fer una mica de tot.
Però és que aquí està. Però passa el següent. Si ara has de muntar un servei nou, jo no puc dependre d'una persona. Jo no puc deixar-li tota la parcel·la a una persona que diguis, tu faràs el software. ¿Vale? Perquè se'n va aquella persona i se t'acaba d'anar tot el coneixement de l'empresa en aquella àrea. Vale, llavors jo necessito com a mínim dues persones i si pot ser que una de les dues sigui jo, sí, o algú que ho controli.
Aquesta és una altra tentació, no, Rodolfo?
Vale,
que al final tot arribi per inèrcia, pel que sigui, cavalcant a vegades determinades àrees en persones concretes
que acaben
sent un pivot tan fonamental que si es perden
se'n va. D'això no pots dependre.
I
sempre la teva precaució és o tenir una altra persona que també sàpiga fer-ho o saber-ho fer tu, vale? I llavors una vegada que ja tens muntat un servei que veus que és sòlid, perquè si no podries fer moltes més coses, però clar, és el que dèiem, si no tens dues persones, jo em puc posar malalt,
pues clar,
també tinc de tenir-lo previst, o em vull anar durant un mes de vacances, vale? Però resulta que en aquell moment, d'alguna manera, he de poder dormir tranquil, he de saber que l'altra persona sap fer perfectament allò. I després que si aquella persona es posa malalta o li passa qualsevol cosa, que jo li puc recanviar.
Quantes vegades t'has trobat amb aquesta situació? Perquè ara puguis parlar així, de dir, jo haig de muntar l'empresa perquè en determinades circumstàncies, a no ser que hi hagi un imponderable d'aquells que no es pugui controlar, jo pugui estar tranquil si me'n vaig, l'altre pugui estar tranquil si se'n va, que tothom pugui estar més o menys tranquil si passa alguna cosa. Suposo que abans d'arribar, diguem-ne, a aquesta conclusió que aquest engranatge pugui funcionar, s'han viscut moments en què s'ha posat a prova molt.
Això passa contínuament. O sigui,
passa contínuament.
A veure, nosaltres a vegades hem tingut tres persones fent una feina, quan érem més gent, i que les tres persones estiguessin disposades. Una perquè estava amb l'altra, l'altra perquè en aquell moment estava de vacances, i l'altra per... I dius, és que tens tres persones per fer una feina
i no la pots fer,
has d'acabar anant tu a una botiga a despatxar perquè no tens ni la persona, ni el recanvi, ni el segon recanvi. I això crec que bueno, és el que dèiem ara, les empreses són coses que a vegades el pots trobar.
T'has d'adaptar, no? Jo sempre ho dic, a mi igual em veureu a l'oficina, que em veureu a la part d'anar a veure un client, que en un moment determinat em diuen que tinc una urgència d'anar a recollir uns contenidors, i si no pesen molt, tot i que em considero molt forta, hi vaig jo. Sí, sí.
S'ha de fer de tot?
Bueno, s'ha de saber fer de tot en el sentit aquest, no?
Que ho dic perquè, agafant les paraules de la Laura, s'ha de saber fer de tot, però cadascú ha de tenir molt delimitat però, allò sí, que correspon.
Això és important.
Sí?
Quan saps fer una cosa, millor que vols fer és delegar-la. Ja saps fer-la. I abans tu pots fer una cosa nova. Però que la idea és, o sigui, perquè si et poses a fer les coses que ja saps, l'empresa mai avançarà.
I si falla la persona en qui tu has delegat, sempre tu pots fer aquesta feina perquè ja la saps fer.
Idea. Has de conèixer molt bé també una cosa per delegar-la, perquè has de saber veure si l'altra persona ho està fent bé o no.
Això de delegar tampoc deu ser fàcil,
No, però és el que està fent. Però, sinó, a veure, ara estan funcionant, l'empresa teva està funcionant ara?
Doncs no sabria dir-te, Evidentment estic convençudíssima que sí.
Tinc dues botigues obertes, un projecte en marxa, o sigui que està funcionant.
Sí.
Vale? I estic aquí, o sigui, em refereixo, t'has de permetre el que les coses funcionin i fiar-te del que, si no podries dormir.
Abans de fer un parèntesi, què feu per Nadal? A casa de cadascú, a l'empresa de cadascú, com ho munteu? Aquests 15 dies que venen per davant, entre Nadal i Reis, com...
Nosaltres, en principi, mai, és a dir, fem torns, però en principi ni ponts ni dies d'aquests entremig, no fem festa, o sigui, no tanquem, però no és senzilla raó, perquè nosaltres quan passen això és quan les empreses decideixen i se'ls encén la llum, ostres, podríem aprofitar que estan dos de guàrdia per fer això, llavors et truca, podries venir el dia tal? Mai. El que passa aquest any la nostra idea era 27, 28 i 29 no fer serveis de recollides exteriors i en tot cas dedicar-nos al manteniment i al fer net de casa nostra. Però, de moment, a dia d'avui encara no sé què farem.
No, nosaltres tampoc tanquem, pràcticament. Mai. O sigui, seguim l'horari de botiga i mirem de mantenir-lo. Igual un dia obsessional com avui, pues igual es fa un horari una mica diferent, però perquè les circumstàncies d'avui ja saben que no és un dia normal. Vale? I després, el que sí que passa molt a les empreses familiars, per exemple, nosaltres haurem de treballar algunes hores extres dies de festa, aquests n'hi ha de mantenir Nadal i Sant Esteban sense treballar, però n'hi ha altres dies que haurem de treballar perquè hem de presentar un projecte ara al gener i s'ha de fer, i llavors si falten hores a vegades, i quan pots treballar tu en coses que o sigui, moltes vegades en el moment que estàs, o sigui, si treballes a les hores normals que treballa tothom, igual no paran de destorbar-te, entre cometes.
Són hores que no condeixen.
I si necessites concentrar-te en una cosa, que necessites mitja hora de concentració per entrar en el que t'estan dient i després començar a entendre-ho i actuar sobre allò, igual necessites 3 hores seguides. I 3 hores seguides igual les tens per la nit o un dia de festa. Però no les tens en horaris normals.
És una pregunta així una mica de per any, però bé, quantes hores treballes al dia?
Això és molt irregular.
Ja ho sé. És a dir, si fem una mitjana... Sí. Ho dic per quantes, si veritablement podeu constatar des de la vostra experiència, si al mercat laboral hi ha moltes persones que estiguin disposats o disposades a treballar, diguem-ne, d'aquesta manera.
Bueno, és el que comentaves abans, no tothom està
treballant. Cada vegada, mira, ara tinc 55 tacos, parlant en plata, ¿vale? Ara estic mirant de fer un horari una mica més raonable. ¿Vale? Llavors, si
és una bona definició, aquesta de l'horari raonable.
Raonable vol dir que si un dia aconseguíssim, tinc de passar 20 hores treballant, pues el dia següent mirem de treballar una mica menys per compensar una mica. I ara, per exemple, tenim una punta de treball fins al gener, o quan muntem-ho del festival de cinema.
Però ara anava a preguntar si el que fas ara no és raonable.
Bueno, ara n'hi ha una cosa excepcional amb la qual s'ha d'atacar aquest tema. I abans, com és una cosa excepcional, tampoc és un problema greu. O sigui, jo sé que és una cosa puntual fins al gener, després ja s'acaba, perquè has d'haver entregat la feina, i abans ja passes una altra cosa. O sigui, com quan passeu del Festival de Cinema, estem disponibles durant 24 hores, perquè hi va trucant per la nit un tio que ha de connectar-se amb no sé què.
Has tingut mai problemes amb el personal per l'horari?
Mirem que el personal faci el seu horari. Això és una de les coses que sempre hem mirat de fer. O sigui que sempre que pots mirar, a veure, menys les coses excepcional, que també llavors ja té un tracte excepcional, però et miren també que sigui raonable. I això és una cosa que mires de fer tu, com si diguéssim, de blindatge dels esforços que, o sigui, la gent pugui fer el seu esforç normal.
Ho dic per allò de si en una empresa familiar aquesta qüestió de l'horari sempre acostuma a fer-se'n de més i de menys, per dir-ho així.
Sí, bueno, clar. Si no queda més remei, ficar més hores. O sigui, jo, per exemple, si hem d'anar a reparar una cosa a l'aeroport de Girona, doncs pues vaig jo, perquè sé que si va l'operari, doncs pues se li ha de pagar el menjar, anirà per l'autopista per no perdre tant de temps, jo igual vaig per l'eix transversal, m'ho pren més tranquil, vale? Després igual també dino més tranquil, entens? Però ho fas d'una altra manera, et compenses d'alguna manera, igual trigo més temps, però bueno, després també estic disposat a quedar-me més hores, i llavors al final acaba sent el mateix, però a mi em compensa més fer-ho d'una manera o d'una altra.
Laura?
I cada empresa se'l consum.
L'horari.
A veure, el Torrai, no? Torrai, que tens una empresa. Sí, sí. Jo, Rai, que tinc una empresa, clar. A veure, jo, Rai, que tinc una empresa, és com el que abans t'ho has trobat tot fet, no? Sí. Són frases d'aquestes que a mi em marquen molt.
També hi ha una altra frase, en aquest cas a nosaltres ens l'han dit més d'una vegada, Torrai, que fas el que t'agrada. Que és també una frase d'aquelles, diguem-ne, sota la qual es pot ficar totes les hores del món, totes les circumstàncies del món es poden aixoplugar sota la frase Torrai, que fas el que t'agrada.
Sí. El Torrai és que les avantatges que hi ha, bueno, jo per exemple, que amb aquest temps que estic aquí, pues he tingut dos fills, la meva idea era poder dedicar unes hores aquí, aleshores volia dir que plegava abans que el personal, però aquestes hores que no treballava, aquesta feina havia sortit d'alguna manera, vull dir, és igual que sortís a les 12 de la nit, que sortís el dia abans que es despertés tothom, sí, sí. i començar a les 6, com un diumenge a la tarda posar-te i fer-ho, no? El Torrai és això, no? Torrai, que t'organitzes com pots, perquè la feina al final ha de sortir i t'has de posar amb el que faci falta.
Aquesta també és frase d'empresa familiar, eh? La feina de sortir.
Sí, la feina de sortir.
La feina de sortir.
I el client...
Això és com allò del teatre, eh? No, no, és que la feina de sortir...
És una cosa, jo crec, que de qualsevol empresa. O sigui, l'únic que una empresa familiar té uns recursos més limitats i l'altra empresa, com si diguéssim, igual és més fàcil contractar una persona de manera de...
I l'obligació és la mateixa, no? I evidentment la pressió és una altra. Sí. Ho has pogut... conciliar, més o menys?
Sí, sí, però per això, perquè aquella feina que fas o que tens és la teva feina i per tant l'has de fer un moment o altre. Sí, jo estic contenta. De fet, una de les coses que m'hi vaig posar va ser perquè el meu germà em va dir podràs fer l'horari que vulguis. I vaig pensar, ara que ho dius? Pues sí, i vaig estar molts anys, fins fa 5 o 6 anys.
Perdona, crec que aquesta entrevista es queda una mica coixa per una cosa. Tindria d'haver agafat algú que hagi tingut de plegar una empresa familiar.
Ah,
perquè estem dient empreses familiars amb més de 26 anys de funcionament, sí. Que estan fent un dia a dia i podíem preguntar a veure que, perquè, per exemple, hi ha gent que ho ha tingut d'això. Perquè igual no ha pogut combinar...
Per moltes coses hem de suposar, sí, està clar.
O no ha aconseguit el finançament, o no ha aconseguit... O sigui, hi ha moltes
que no ha sigut, que no és fàcil, ni ha sigut fàcil, i ningú va dir, eh?
Està clar. Com dèiem, us escoltàvem amb molta atenció, Míriam, Isidre, alguna reflexió sobre tot això? Perquè aquí hem deixat anar, no sé si dir, si uns certs pilars fonamentals, o unes certes d'aquelles reflexions fonamentals per qualsevol empresa familiar, gran o petita, no?
Jo la veritat és que ho estava passant molt bé, també. Que... Estava compartint amb tu i amb Míriam el que explicaven, perquè, ostres, no només els hi falta raó en res, sinó que a més aporten espurnes molt interessants, no? I em venia al cap un cas que ha sortit fa poc a la premsa, aquesta setmana, crec recordar, que és la família Aldi. No sé si heu pogut llegir, però és molt suculent. Els Aldi, junt amb Lidl, són els dos grans xarxes de distribució de consum, els grans, com els que coneixem aquí, com els Aldi i el Lidl que coneixem aquí, no? A Alemanya són els reis, no? I Aldi, no és el cas del Lidl, no el conec, però sí que és el cas d'Aldi, que a més a més és un cas d'estudi a les escoles de negoci. Els fundadors són dos germans, d'aparença, a més ells físicament d'aparença, doncs, amb no austera, sinó indigent, fins i tot. Com a anècdota, a un dels dos germans el van voler segrestar per demanar doncs, diners pel rescat, i els sicaris que van anar a segrestar-lo, quan el van posar dintre el cotxe, van pensar que s'havien equivocat per la seva aparença, i el semàfor següent el van deixar anar, no? Doncs aquests eren els Aldi, empresa familiar. Doncs bé, doncs Aldi, que és una gran potència, fins i tot els Aldis a Espanya doncs ho són, us he de dir que per una empresa de fabricació agroindustrial, el somni és entrar a Aldi, és a dir, que Aldi et compri. Doncs ara hi ha un problema de successió, ara han entrat els fills, no?, d'aquests dos senyors, i ara Aldi està en perill. O sigui, ara mateix un monstre de la distribució, del gran consum, doncs està en perill. Això és una notícia aquesta setmana. Bé, venia al cap, doncs,
com,
que realment
com havia estat,
Rodolfo demanava un cas d'empresa, doncs,
sí.
N'hi ha moltes.
Ja se'n sortien perquè no vendran l'empresa, perquè té potencial.
Aquí a la vora, vaja, el cas de Freixenet, sí. és un
per
cas
exemple,
també.
I aquí encara, els episodis que han de venir encara en el cas de Freixenet, perquè Sí, sí, no trigarem gaire que sentirem notícies.
Grifols. Si estem parlant de multinacionals.
Sí, sí. Sí, sí. Vale, sí. Però en el fons allò que deia l'Isidre, que a vegades tu pots fer el negoci de la vida i arriba un moment que per les circumstàncies familiars tot allò que has fet es desmantella per allò de repartició d'accions, de repartició de dividends, sí, seré, que tot això, no?
Aquí la normativa que tenim aquí a Espanya és diferent, per exemple, a França, quan passa una cosa d'aquestes, que hi ha una família que té un valor estratègic per exemple, a Grifols, és un tema en el qual d'alguna manera hauria de ser com, no sé si es coneixeu a França, hi ha una cosa que li diuen les AGI, Renault, Peugeot, tota aquesta gent tenen participació de l'Estat, com si diguéssim, i n'hi ha coses que no poden fer pel seu compte. Llavors arriba un moment que arriben a ser estratègiques i d'alguna manera fan que no tu pugui comprar una empresa alemana o així sense consentiment de l'Estat.
Empreses estratègiques que no es poden permetre determinades operacions, per dir-ho així, que els puguin posar en un compromís, perquè s'entenen com a valors d'Estat.
Igual poden ser familiars, però entre l'Estat dir, mira, escolta, tu fas plasma sanguini, fas no sé què, tu ets una persona superestratègica, és una empresa mundialment líder, estem parlant, per exemple, de Grifols, doncs és una cosa en la qual s'hauria de tutoritzar molt bé, com si haguéssim tot el que és el...
Ho dic perquè ho hem posat en el món d'empreses grans, Sitges ha viscut, hi ha oients que ens ho han dit, doncs bé, saben vostès que hi ha botigues aquí a Sitges que han tancat i han tancat perquè la gestionaven una parella que ha tingut un conflicte entre ells i ha posat en escac, doncs bé, una botiga que tenia uns clients, que tenia unes comandes fetes, etc, etc, i ara l'establiment està tancat perquè els que gestionaven l'establiment allò en companyia, doncs ara no, allò que pot passar tota la vida, i sí, no sé si els negocis familiars tenen a vegades aquella, no sé si diu obligació, aquell pensament de dir, uf, sort que entre nosaltres ens portem bé i tot va...
Això també, és la previsió, per exemple, quan hi ha una transmissió d'una empresa o el que sigui, si la transmissió es fa amb control, com si diguéssim, de ton pare, per dir-ho d'alguna manera, de la persona original, o si és degut a un tema abrupte, de que aquella persona, per exemple, es mor i no està ben prevista. ¿Vale? Jo crec que si les transmissions es fan de manera previsible, es poden controlar bastant bé i es pot arribar a un bon terme. ¿Vale? Si quan hi ha una transmissió d'aquestes és perquè, per exemple, s'ha separat una parella, que és un accident, o sigui, és una cosa que ha passat, una cosa que ha marxat.
Sí.
Però sota, clar, això representa que no hi pot haver-hi gaire previsió i els resultats poden ser una mica no madurats, o sigui, no els millors que poguessin ser. Sí.
Ho deia, però allò pot ser una frase retòrica, però una empresa familiar no és empresa si la família no està vinguda, no?
No té per què.
No té per què?
No, perquè una cosa és, a veure, una empresa és un projecte comú. ¿Vale? Diem d'empresa inclús quan volem fer una cosa que ens volem anar...
Sí.
Li diem empresa, ¿vale? I llavors, quan... Per allò sí que ens podem posar d'acord. ¿Vale? Perquè això, si genera uns diners o el que sigui, tenim una màquina que ha de funcionar, igual jo no estic d'acord amb tu en moltes coses, però per al tema aquest de com ha de funcionar aquesta bomba de calés sí que estem d'acord. ¿Vale? L'únic que igual després ens podem veure per altres temes. ¿Vale? I això també conec empreses que passa això, o sigui, estan molt d'acord amb el tema empresarial, però després a nivell particular igual entre ells tampoc es porten tot bé. Que...
Laura?
A veure, jo crec que a nivell d'empresa torno una mica a lo que he dit abans, no? Que cadascú té molt que la seva parcel·la, és a dir, qui controla el tema financer o quin departament porta el tema financer, i a l'hora de, des de la part logística, no? Et diuen necessitem això i aleshores posem aquest punt en comú. És veritat que portar... Jo per mi, parlo a nivell particular, a nivell d'empresa petita i empresa familiar, per mi és bàsic que et portis bé. No estic dient que siguem, bueno, que cada dia partimos un pinyó,
està clar,
jo no t'estic dient això.
No.
Jo treballo amb el meu germà i jo amb el meu germà tinc una relació professional correcta i com a germà que és, també et dic que és veritat, si no fos perquè treballem junts segurament em passaria potser 2 setmanes sense veure el meu germà, perquè, bueno, perquè cadascú tenim, no?, em passa amb els altres, pues cadascú té les seves coses i aleshores costa, no? Però bueno, jo crec que amb una relació més o menys cordial, correcta, i a la feina que més o menys ens anem posant d'acord amb el que va, mira, jo he pensat que podem fer això, què us sembla? Pues ho parlem així, pues ho parlem amb els pares, no? Pues vale, d'acord, quin finançament tenim? El autofinançament o necessitem alguna cosa des de fora? Doncs posar-ho una mica en comú, i evidentment que hi ha moments crítics i moments en què fins que no et poses d'acord perquè un veu una cosa i l'altre veu una altra, però bueno, jo crec que això en el cas nostre es va reconduint, però torno una altra vegada al que hem dit abans. Jo crec molt clar que si cadascú té molt clar més o menys el que ha de fer, que no vol dir que tots siguin flors i violes, perquè el dia a dia és molt complicat,
no em poso.
Però si cadascú té molt clar la seva parcel·la, jo no em poso, tu fas el teu perquè ja penso que ho estàs fent bé i no m'afecta la meva parcel·la financera, en aquest cas, o administrativa, anem fent.
No em poso.
Està molt bé de treballar amb el teu germà. Jo treballo amb la meva dona, imagina't.
Si cada dia, treballaria,
jo faria aquesta inversió i ella em frena, vale? Però què passa? Que també està bé que et freni.
Sí, perquè algú ha de posar seny,
Clar, aquí estem, o sigui, la disparitat a vegades de criteri, i cada dia, entre cometes, ens barallem per temes en els quals també el resultat que queda sempre és el correcte.
I quan
sempre fas el millor per la continuïtat.
I quan arribeu a casa, sou capaços de fer abstracció?
Si vols et dic que sí.
Del dia a dia de la feina, no, pregunto.
Bueno,
depèn del dia.
Saps què passa? El problema que hi ha sí que és aquest. O sigui, normalment mires d'estreure't, però hi ha vegades que el problema es fa una mica més gran i vulguis que no vols treure el tema, però surt.
Heu après a conviure amb això, no?
Home,
es conviu.
Sí, és que si
no, d'allò.
Home, sí. Tenim una cosa que has de pensar, que és la que fa de com si diguéssim, com... és la que uneix a la família. Vale? O sigui, sembla que no, però tens un vehicle que d'alguna manera...
És que sense anar per a l'exemple que deia l'Isidre, és clar, la Laura és mare, molt bé, deu pensar, i el teu germà, o deu pensar algú de la família, bueno, quan arribin els fills a l'empresa, si és que volen, això per començar, aquí, què pot passar? I si en algun moment ho has pensat o no?
Ho he pensat en algun moment, però jo crec que de moment no vull pensar-hi.
No hi vols pensar?
No, però realment és una cosa que és un tema important i un tema amb el que s'ha de pensar i més quan tenim una edat ja, perquè ja portem, saps? Que no és allò que dius, és que tinc 30 anys,
allò que deia en Rodolfo fa un moment.
Però que els nens ara ja tenen una edat i per tant intentar-ho. No ho sé, nosaltres no ens ho hem plantejat encara. Jo crec que l'empresa familiar també dona moltes coses com per fetes, no? Que la teva feina la fas bé i que ja no li dones importància segons quines coses.
I que qui vingui tot, més o menys ja
sí,
gairebé,
clar,
diguem-ne,
ja
per destí
bé, i tot el món se cree que tots ho farem bé
i per destí aniràs a parar l'empresa i potser això no és així, ja està clar.
D'alguna manera penses desvincular-te en un futur de l'empresa de manera honorable, vale? O tancant-la bé, vale? O transmetent-la bé a una altra persona. Si pot ser de la família, sempre millor. Jo tinc, per exemple, la cria que està estudiant ADE i el criu que està fent enginyeria industrial. Quan acabin, si volen seguir amb l'empresa, que puguin fer-ho, a qualsevol dels dos, que tinguin la possibilitat, si diuen que no, doncs d'alguna manera has de mirar de transmetre-la o als treballadors o d'alguna manera, de manera que la puguis integrar en algun lloc on donar-li continuïtat, sobretot per no deixar penjat amb els clients i a les feines o serveis que donguis, i d'alguna manera quedar de manera honorable, que és una de les coses que jo crec que s'amoïnen també les empreses familiars, perquè d'alguna manera implica el senyor tal, entens? Mentre que quan tu tens una empresa com si diguéssim que l'únic que mira és el que és una S.A. de socis que estan cotitzant en borsa i tal, pues igual tampoc t'importa gaire, perquè et dius Bankia o dius el que sigui, dius, bueno, sí. Això s'acabarà com sigui, d'alguna manera no hi ha una persona en concret que normalment miren d'empastifar
a qui puguis pingat. Dirigir la mirada, no?
Sí, sí.
Clar, a diferència de les empreses
familiars. Moltes vegades la persona que veus allà com culpable de tot l'enfonsament igual no és tampoc el màxim responsable, sinó que n'hi ha altres que s'han amagat en el Consell d'Administració.
Això deu ser com totes les coses de la vida, no? Quan les coses van malament, vaja, això és allò de dir que com és allò que el fracàs és orfe,
sí.
I la victòria o l'èxit té molts pares, no? En una empresa no hi ha només un responsable de les coses.
En una empresa familiar a vegades sí.
Sí?
Bueno, n'hi ha menys.
Però vull dir, quan
és més identificable, per això d'alguna manera hi ha una implicació personal i vols fer les coses una miqueta més, de manera més curosa.
Però en una empresa familiar hi ha un únic responsable?
En aquesta segona generació que jo et dic, jo crec que també estem una mica aprenent, que a nosaltres també ens està costant, a que es treballa més en equip, que les decisions són de tots, i per tant jo crec que en aquest cas només som dos.
També hi ha una per dos. Vale, però refereixo que està molt concentrat.
Però és que, tot està concentrat en aquest...
Però és que la Laura ho definia abans molt bé. Abans què era? Era l'empresa del pare.
Sí.
Sí.
Ara es pot dir que l'empresa és...
No. Perdona, abans no era l'empresa del pare, abans era el negoci del pare. Vale? O sigui, la idea d'empresa, com si diguéssim, jo
tens
crec que ni existia. Nosaltres quan vam dir que havíem muntat una empresa entre la meva dona i jo, vam dir per què feu una empresa, en part que teníem una obligació de fer-ho perquè ens demanaven que fes una S.A. al final vam fer una S.L. però has de pensar que d'alguna manera deien, si sou dos, Però clar, nosaltres no teníem la previsió de ser dos. Yeah, però vam arribar fins a on veiessin que podíem apretar gas. ¿Vale? I encara és més, encara segueixo pensant que en el moment que veixi jo de que hi ha puesto per córrer, que sortim a l'autopista, apretar gas, ampliar-te el que calgui, ¿vale? Sempre i quan després puguis fer. ¿Vale? O sigui, que tinguis aquesta flexibilitat de fer-ho. Però no et fiques una valla davant que diguis és que vull arribar fins aquí, o vull arribar no sé què, o la meva empresa durarà fins que jo tingui 60 anys o 65, ¿vale? Jo als 60 anys, si pot ser, vull estar ja fent més temps de lleure
per
mi,
que no passa l'empresa, ¿vale?
Dedicant-me de manera puntual, molt intensament, si fa falta durant un mes, 15 dies o el temps que calgui, i d'alguna manera pues, poder estar tranquil quan no estigui a l'empresa que tot funciona perfectament.
Són les 11 i seguirien. Però esclar, estàvem aquí duients. Bones festes, bon any, Rodolfo, Laura.
Bones festes igualment a
Isidre,
tothom.
Isidre, que no es parla més avui, perquè estàvem aquí...
Però m'ho he passat molt bé.
Això també ho celebrem. Bones festes també,
Miriam. Bones festes, ens veiem l'any vinent.
Ens veiem l'any vinent.
Com sí, i el gener o el desembre, això no ho sabem.
El gener o el desembre, però l'any vinent arribarà, això també, segur que arriba, eh? En 5 minuts tornem.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.